Com la cançó de la Velvet, aquesta tarda també volem parlar de dones fatals, però no en el sentit de femme fatal de l'erotisme francès, sinó de tres noies que amb la innocència de la joventut enganxada a les cares van perpetrar alguns dels assassinats més sagnants i recordats de la història del segle XX, com el de l'actriu Sharon Tate, actriu i esposa del director de cinema Roman Polanski. Aquell crim comès sota la tutela de Charles Manson, el líder d'una secta, va destruir d'una fuetada l'any de l'amor hippie 1969. Aquesta història tan potent ha servit perquè l'escriptora americana Emma Klein hagi escrit Les noies, una novel·la publicada en català per Anagrama, on ficciona aquell esdeveniment terrorífic. La Montse Virgili va assistir a la presentació de la primera novel·la a Barcelona, un èxit increïble per una primera novel·la, sí o no?
Sí, sí, molt fort, molt fort. Roger, bona tarda. Doncs el llibre està molt ben escrit, ens agraden molt Les noies, i suposo que a més el morbo està assegurat d'aquí l'èxit. El manuscrit es va vendre per 2 milions de dòlars, allò pim-pam, eh? La primera novel·la, i així, que te crio. I ja l'han traduït a 35 països. S'ha traduït amb el títol de Les noies en el català, i aquesta noia, com deies, l'Emma Klein, que sembla sortida una mica ella, també de la secta de Manson, perquè rossa, guapíssima, ulls blaus, una candidesa a la cara, una cosa. També és de Califòrnia, de la mateixa zona on va passar la tragèdia, i el llibre Les noies, doncs, intenta explicar la llegenda i el misteri que envolta aquest crim dels Manson. Tothom ha parlat sempre des del punt de vista del líder de la secta, però el cas de les noies que van perpetrar l'assassinat sota les ordres d'ell és molt menys conegut, i per això l'escriptora tenia ganes de donar a conèixer aquesta història. La novel·la se centra en la història d'Ivy, que és una noia de 14 anys que coincideix amb les noies Manson, que comença a sentir-hi una fascinació i que d'alguna manera s'enrola. No sabem si és possible això d'enrolar-se a una secta. Avui ho sabrem, no?
Sí, sí, el cas de la secta de Charles Manson és paradigmàtic, com va aconseguir aquell músic frustrat convèncer tres noies que matessin Sharon Tate, l'actriu embarassada de 8 mesos, i tota una colla d'amics. Qui segur que s'ho ha preguntat més d'un cop és el nostre convidat, Miguel Perlado, psicòleg, psicoterapeuta i especialista en sectes. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
T'has llegit el llibre, tu, Miguel?
Sí, a veure, hi ha una primera cosa, clar, que abans parlàvem amb la companya, no? El perfil d'edat de la protagonista, no? 14 anys, no? Que amb l'experiència que tenim a dia d'avui, amb les famílies i persones que tenem, aquest perfil d'edat ha canviat radicalment, eh? Ja no estem parlant de persones que són reclutades, eh? I això és important, un no s'enrola, a un li enrolen, eh? Per entrar-hi, i trobem franges d'edat de entre els 25, 35, a la primera joventut, aquest perfil més prototípic de l'adolescència, encara que és un factor de vulnerabilitat específic, és cert, no constitueix avui dia la franja majoritària d'atracció.
I no és una cosa d'abans, de sectes encara n'hi ha aquí, i encara hi ha gent que l'enganyen per entrar a sectes a dia d'avui.
Sí, aquí a Catalunya tenim aproximadament uns 120 grups ben establerts, estem parlant de un 0,8-0,9% de la població total afectada, són les estimacions que tenim tan sols a Catalunya, i que s'apropen al conjunt d'Europa. Vull dir que no és un fenomen ni obsolet, ni antic, ni fora de realitat, eh?
Ara parlarem de les sectes d'aquí, i ara tirem un altre cop enrere per parlar de la secta de Charles Manson. Una de les imatges que va inspirar l'escriptora Emma Klein és l'entrada de les noies Manson al judici després de cometre el terrible assassinat. Van entrar somrient, amb les creus al front dibuixada, despreocupades, i és una imatge que es pot trobar sense problemes a internet. Emma Klein en parla.
Crec que quan vaig veure per primer cop fotos de les noies Manson, per a mi, tenien un aspecte molt normal. D'alguna manera, com de gent que hauria pogut conèixer, i eren molt joves. D'allà va venir la meva fascinació. I vaig començar a pensar com van acabar i què va passar entre l'inici i el desenllaç de la relació amb Manson. Crec que va ser una decisió conscient no escriure des del punt de vista d'algú que va participar en el crim o que estava completament compromès amb el grup, perquè no era realment el que m'interessava. Per mi, Ivy és molt més ambigua i hi ha molta més complexitat quan actua d'una manera tan clara com la Suzanne o una altra noia.
Quina era la fascinació que provocava Charles Manson? Per què ell sí podia liderar una secta i d'altres no? És a dir, entén-me, vull dir, què tenia d'especial ell? Com convencia la gent?
Aquesta és una de les preguntes claus en aquest tipus de dinàmiques, no? On el focus l'hem de centrar en la relació que s'estableix, no? Entre el líder i els seguidors, no? Bàsicament en l'estil de relació, no? I tenen una fascinació particular que arrossega la gent i que és una barreja d'un narcisisme patològic, amb una barreja també de drogues i de transgressió, amb una incitació a la perversió i a l'actuació, diguem-ne, embogida, i això en determinades franges d'edat, tot el que suposa la transgressió i la radicalització pot exercir un efecte fascinador, no?
I amb ell és curiós perquè era un músic frustrat, era un músic de folk frustrat, de fet va fer algun disc i com no li va anar bé, una de les seves, diguéssim, frustracions va acabar esdevenint amb aquesta mena de monstre, eh?
És habitual.
O sigui, no has triomfat en la música, pam,
sí,
triomfaré amb petits...
És habitual que en aquest tipus de dinàmiques és sí. Tota la frustració que el líder no pot tolerar l'acaba dipositant sobre els seguidors, que s'acaben sent els frustrats, els que no poden, els que no hi arriben, els que hauran de fer més esforços i més proves, etcètera, etcètera. És a dir, que al final són persones sumament patològiques que recobreixen les seves mancances dominant els altres. I a la mesura que jo et domino, sóc algú.
I a més, és fascinant el llibre, la primera part del llibre, les primeres 150 pàgines, Emma Klein explica molt bé com és la situació de les dones i de les noies a finals dels anys 60. És a dir, la pressió social que sent la dona en aquell moment de ser algú bonic, algú que realment...
L'objecte, no?
Exacte, de ser un objecte bonic, aquesta pressió, elles, quan veuen que algú diu, en aquest cas el Charles Manson, que les tractarà diferent del que com les tracta la societat, elles hi cauen
aquest
de ple.
Aquest és el primer AM. I ara aquest AM ha canviat en el sector de les dones, no? Perquè avui dia les propostes són... t'ajudarem a desenvolupar la teva potencialitat interior, la teva deessa que tu portes a dintre, a connectar amb Pachamama i amb la Mare Terra. És a dir, avui dia el missatge és un altre...
Ens trucarà gent, el 9320744.
És altament possible, però és que el missatge n'ha canviat. I sota un pretext neofeminista, al final trobem discursos tremendament patriarcals, i és una paradoxa, no?
Absolutament, perquè a més ell... m'encallo perquè és un tema tan bèstia... ell et diu, o et ven la moto, el líder de la secta, o en aquest cas Charles Manson, de que tu ets únic i ets especial, i al final el que fa ell és aprofitar-se d'això per tractar-te com un objecte com no t'havia tractat ningú, perquè les manipula, les utilitza sexualment, els hi fa fer cometre assassinats, etc.
Ja no tan sols és transformar la persona en un objecte, no, és transformar-la en una cosa que et moc d'aquí a allà, i que faig amb tu el que em dóna la gana. I en tant en quant puc fer això... la dinàmica continua, i és extenuant, perquè la persona mai arriba, diguem-ne, a assolir el dintell de perfecció que el guru, que el líder estableix, no?
I a més amb tècniques d'humiliació, per exemple, s'explica a la novel·la, i també és una història real, que, per exemple, els donaven menjar abans els gossos que les persones, per exemple, de la família Manson, no?
Això per què serveix? Perquè sembla que fent això, la gent de dintre d'una secta diria, doncs jo marxo.
Ah, sí, vist així, el fotograma aïllat, un diria, jo no hi entro, jo marxo. Però això és un procés progressiu, que es va debilitant el teu criteri fins que al final acaba justificant l'explotació. I llavors una dona pot començar fent ioga i als 3 anys acaba rentant les latrines de la seva guru, tot dient que és per purificar el seu karma. És a dir, opera una certa transformació en el procés per la qual tu t'autoexpliques allò que estàs fent i que té a veure amb una explotació.
Sí, sí, la manipulació per part del líder de la secta és una de les grans qüestions. A Klein, per exemple, li crida molt l'atenció la lleugeresa amb què es presenten les assassines davant de l'opinió pública.
No hi ha pràcticament explicació del seu comportament en aquell moment, excepte que és el resultat de la manipulació de Manson. I ell era molt bo manipulant psicològicament aquelles noies, fins al punt que elles ara no es reconeixen.
Miguel, anaves fent que sí amb el cap, què volies dir?
És que aquest és un punt...
clau.
Clau, i molt interessant també, no? Perquè és aquesta cosa que clàssicament ha estat descrita com... presenten una fisionomia tipus zombi, no? Van amb un somriure d'orella a orella, semblen molt feliços, no? Semblen que estiguin flotant, no?
Acaben de fer una cosa bestial i estan allà com si venguessin de fer la primera comunió,
estan
no?
Estan absolutament dissociades, diem, no? És a dir, que supera una dissociació tan forta, que és el que ha observat, per exemple, algun especialista quan ha estudiat què passava en els metges que treballaven a l'època nazi, no? Un home que podia portar un fotiment de gent a les càmeres de gas i arribar a casa seva i sopar amb la seva família tot somrient. És a dir, aquesta sobre la dissociació que és tan intensa i que al final hi embogeix, i per la qual tu, clar, n'has de separar les dues parts de la personalitat, perquè si es toquen... Bueno, es fan amb una pràctica contínua, amb un matxaque continu, i amb un grup que reverbera i que t'acaba dient que allò és el que val la pena.
Això és, això és molt interessant, perquè el que s'acaba creant a dintre de les sectes és unes dinàmiques pròpies, és a dir, separar el que és el món aquí dins i el món allà fora. No? Per exemple, algunes dinàmiques extravagants, en el cas de Manson, o de la secta que explica Emma Klein en el llibre, és que els plats de menjar se serveixen en l'ordre contrari a les agulles del rellotge. Per què? Perquè sí, perquè aquí ho fem diferent.
Sí, és
crear un altre món, no?
És crear un altre món, invertir els valors, posar tot a l'inrevés, i d'aquesta manera pues, el teu cap es capgira al final del tot, no? I al final trobes normal allò que és absolutament anormal o manipulat.
I Emma Klein, dèiem abans, quan preparàvem l'entrevista amb la Montse Virgili, el que al·lucina també ella és que són noies normals, no és que siguin gent extravagant, no, són noies de 14, 15, 16 anys, de família més o menys normal, i que podríem ser nosaltres que entréssim en una secta, és a dir, no ens estranyem que hi caigui persones que no tenen cap mena de problema més enllà de la típica problema d'adolescència, els pares, etc, etc, no?
La persona prototípica que els agrada una secta és gent jove, idealista, ingènua, amb ganes d'ajudar, que es desviuen, que es fiquen a pinyó fixa en una tasca, que són intel·ligents i que tenen carrera universitària. És dir, no els interessen els tarats, els tullits, els problemàtics, els psicòpats, perquè són una rèmora, perquè són un pes que s'ha de carregar. Ens interessa gent productiva, que arrossegui altra gent, que fascini altra gent, que pengi els cartells, que etc, etc.
I en aquest cas, digues, Montse.
No, i una cosa molt curiosa que ens deia ell és que nosaltres pensàvem que seria més gent, més fàcil d'enganyar a la gent jove, i abans ens deies que no. De fet, escoltem un tall justament de la Emma Klein explicant això, que l'adolescència i els sentiments aquests que envolten aquesta època, que són tan blanc i negre, haurien de semblar que són propicis, però es veu que no.
Per mi ella té un caràcter alienat, viu fora d'ella mateixa i de la societat, però hem de pensar que ser noia jove és alienant, tal com funciona aquest món, de la manera que creixen les noies i el poc coneixement que tenen d'elles mateixes.
Quan triga una persona que està dins d'una secta en adonar-se que allò no gira bé?
Anys. Molts anys. Molt de temps. I ho fan amb un gran patiment i amb un trencament brutal, després d'anys de pertinença i de tot un cercle de relacions i de vinculacions que els hi donen sentit durant tot aquell temps d'implicació, no? Llavors el trencament suposa un trauma massiu que deixa la persona fora de realitat moltes vegades. Llavors la tasca de recuperació és àrdua i costosa.
És a dir, a vegades trigues tant que fins i tot les noies de Manson, algunes encara estan convençudes que no van fer res de dolent. Sí. El propi Manson, home, evidentment, està convençut.
El propi Manson té 81 anys i encara té noietes que es volen casar amb ell.
El problema que molta gent pensa, no? I dic, ah, clar, però quan intervé la policia, fan un pas a l'actuació d'aquesta magnitud, bueno, doncs llavors la secta s'acabarà. No, sempre hi ha gent que voldrà assumir el relleu i el poder i que acabarà justificant allò. Per exemple, ho veiem amb un Shinrikyo quan van entrar al metro de Tòquio en el 95, no? Amb el gas sarin, doncs a dia d'avui continuen funcionant sota el nom d'Alef, empreses informàtiques i amb bona presència al Japó i a Rússia. Vull dir, i dius, bueno, però si van fer un atac terrorista, ja, però, bueno, ho reinterpreten novament tot i diuen, bueno, no, aquell va fer allò, però nosaltres ara farem tot un procés de purificació d'allò que estava mal fet i se'n tornem-hi.
Quan entres en aquestes dinàmiques és molt difícil adonar-te'n que el guru no és el bé suprem que t'estava venent, sinó que és el mal. Emma Klein ens explica la idea de maldat que ha volgut transmetre el llibre.
I think the idea of...
La idea del mal és molt reconfortant, perquè és una cosa separada de nosaltres, una cosa tan allunyada de nosaltres, la gent normal. A mi, el que realment em fa por del mal és com n'és d'humà cometre un crim, i com la gent que els comet i que nosaltres anomenem monstres són ben reconeixibles per la seva fragilitat.
Miguel.
Sí, jo estaria d'acord, no? I en aquest cas de les sectes també tendeix a passar això, no? Posem el dolent a fora, no?
Els dolents són els altres, no?
El dolent és el líder. Bueno, no, ja, i ens oblidem que tots i cadascú de nosaltres en podem, a diferents nivells, acabar manipulant uns altres, no? Per obtenir determinats beneficis, i ho veiem en el dia a dia.
Sí.
No fa falta anar... Abans parlàvem de la política o parlàvem d'altres sectors socials on veiem justament això. Ara, parlem de graus i d'intensitats al llarg del temps. I hi ha un punt que es passa de rosca, i aquí és on comença el problema.
Hi ha denúncies a sectes?
Sí, n'hi ha denúncies.
I arriben a on? A sentències?
Sí, el que passa que quan parlem de denúncies de sectes, en el nostre país manca jurisprudència específica per fer front a l'actuació dels grups. El que finalment es jutja són comportaments individuals, transgressions, i no tant al grup, perquè no hi ha una jurisprudència específica, malgrat que el Codi Penal tinguem un epígraf concret que valora el control de la personalitat.
Però la gent es pot acollir a la llibertat de culte i aquestes coses.
Totalment d'acord.
No? Doncs, escolta, ens ha agradat molt el llibre de l'Emma Klein, us el recomanem, és una novel·la així, vírgenes suïcides, més criatures celestiales, sí. Més sectes, sí. Més no se sap què, però molt ben explicat.
Molt interessant el llibre de l'Emma Klein, i encara més interessant el que ens ha explicat avui el Miguel Perlado. Moltíssimes gràcies, psicòleg especialista en sectes.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins ara. Someone I can turn.